Bon dia, Boomers. Bon dia, Andrea Gomés. Com estàs?
Bon dia, Albert. Molt bé.
Morena.
Sí. La veritat és que desconnectar va molt bé.
Has desconnectat?
Molt.
Però una entesa amb tu com...
He desconnectat de Twitter i tot, sí. Bàsicament m'he eliminat l'app
de mòbil. D'Instagram no ha desconnectat, eh?
D'Instagram no.
Ah, exacte, el postureig, desconnexió, vacances i sense postureig, no.
Clar, i no ensenyar-ho, aleshores no has anat de vacances.
De què parlarem avui? Què aprendrem avui a Oc Boomer?
Mira, avui et començaré, parlaré a l'inici una mica del lloc del destí a internet on acaba tothom que està buscant informació.
Estem parlant de...
Atenció de què estem parlant.
La Wikipedia.
La Wikipedia. I això és un anunci real de Wikipedia, atenció.
De
sí, és amb una youtuber mexicana que es diu Natalie Pop. Van fer aquesta meravellosa cançó, que se't quedarà aquí. Ja veuràs com el proper dimarts encara estaràs cantant aquesta cançó de Wikipedia. S'ha parlat d'ella com una font poc fiable.
Sí, clar,
no?
Això ho fem, oi, Marina? Això de buscar informació a Wikipedia no ho
sí,
fem.
Sí, tothom aquí. Ho critica, però tothom hi recorre.
Tothom hi acaba anant. Doncs avui parlaré d'un col·lectiu d'investigació que podeu trobar a Twitter sota el nom de Leaken Data Lab. Uh-huh. Precisament una de les seves línies de treball d'investigació és el biaix de gènere que existeix a la Wikipedia.
És a dir, que a la Wikipedia hi trobem a faltar, per exemple, perfils de dones.
Exacte. No només perfils de dones, sinó també hi ha un biaix lingüístic, com per exemple es destaca en el perfil de Montserrat Caballé, que és grossa, o el nombre de mans de Marie Curie.
Clar, que això no aporta res.
Exacte.
És a dir, el problema no és només una absència de perfils de dones, sinó el biaix masclista directament que tenen els continguts de la Wikipedia.
Exacte. Quin misteri, mira el clau de El primer que t'explicaré és com funciona aquesta enciclopèdia virtual, no? L'enciclopèdia, la Wikipedia, és una enciclopèdia col·laborativa i gratuïta i es basa en el corrent de pensament de la cultura lliure. És a dir, tothom pot accedir i pot editar aquesta pàgina.
Clar, tothom. Els boomers, com la Marina, potser no saben editar un article a la Wikipedia.
Pobre Marina.
No en sabria, però tinc amics que s'han obert perfils a la Wikipedia i que els hi han acabat tancant, perquè realment hi ha tot un procés de verificació que és sorprenent.
Exacte, no tothom pot escriure les seves opinions o el que cregui, sinó que el que és més important són les referències rellevants. Què vol dir? Que tot el que posis tu ha d'anar enllaçat amb alguna, ja sigui entrevista de ràdio, de premsa, una publicació, un article, un reportatge... Clar, el primer problema, com sempre s'ha parlat, en general, poc de dones, és molt difícil trobar aquestes fonts, no? I s'ha de demostrar que una dona, per molt que no tingui moltes publicacions parlant d'ella, continua sent rellevant.
I es mereix un espai a la Wikipedia.
Exacte. L'altre problema és que el seu és un software lliure, no?, i tothom pot accedir. Podries dir, bueno, jo no veig quin problema hi ha. Però al final acaba imperant una mica el que és hegemònic, és a dir, una tradició de manca de dones decidint què és cultura. La comunitat que dicta el consens sobre què és rellevant ha estat sempre ocupada per homes i passa d'una cosa similar, diguem, a la Wikipedia.
Al final és un mirall de la societat, no? Si la societat és masclista, Wikipedia no deixa de formar part de la societat.
Exacte.
I el mateix que hem de canviar a la societat, al món real, hem de canviar-ho també a les xarxes.
Hi ha col·lectius que estan intentant canviar aquestes coses, com per exemple la web de Dones Tech i el grup Wikidones de la UPF o Wikidones de la Bone. I també, com hem dit, aquest Twitter que és Leaken Data Lab. Què fan aquests col·lectius de tant en quan? Pues organitzen les Editadones, que és una jornada maratoniana de creació de contingut per a la Wikipedia, i gràcies a l'última editadona, per exemple, podem trobar la Wikipedia... Cuando me vas a llamar, sabe que yo te extraño. L'Alba Farelo fins ara no estava a la Wikipedia.
No?
Va ser a través d'una editadona d'aquestes on es va crear aquesta
pàgina. Però si la Batllà ja l'opeta a nivell mundial, no, diria?
Però els homes de la Wikipedia no consideraven...
Sí, encara ara aquí li preguntem sempre, tu de qui ets filla? Un home segurament no li preguntaria.
Exacte. I en l'última Wikipedia editadona, per exemple, es van crear perfils com la Dolors Lleonart i Casanovas, una de les primeres metgesses catalanes, o l'última miliciana fusellada a Catalunya, víctima de la repressió franquista, la Concepción Guillén Pérez. Doncs gràcies a aquestes Wikimaratons que es fan...
Es va corregint aquest viatge.
Exacte, podem trobar aquests perfils. Jo avui et porto unes persones que també mereixen un perfil.
Totes les teves convidades tan potents, clar, es mereixen tenir el seu perfil. El tenen o no?
Clar, no.
No el tenen? Doncs no. Fem una crida aquí a les editadones, perquè en una d'aquestes maratons els hi creïn un perfil a les teves convidades d'avui. Endavant, presenta-les.
Doncs avui tenim una triada de dones. Triada de dones escandalosament joves. Això ja t'aviso, perquè sempre és important, en aquest cas l'edat, quan parlem de
Ocumen. No m'impressiona, perquè jo soc una persona jove.
Són talentoses i amb moltes coses a dir. A la vida real, però també a internet, perquè coneixen internet, es mouen bé entre xarxes i likes, és el seu hàbitat. Uh-huh. Avui et parlo de Buñol TV.
I em diràs, Buñol TV?
Sí, i em diràs, Albert, un canal de tele m'has portat avui, eh?
Què és això? És la competència de TV3?
Exacte, doncs sí, doncs properament sí. Mira, elles es descriuen com una tele en directe, radicalment descentralista, improvisada i bullera.
No, anem a pams. Una tele a Instagram... Decentralista, què vol dir això?
Ah, ara ens ho explicarà.
Que no és de ciutat, que és de poble.
Exacte.
Bullera?
Bullera. Entre parèntesis posen, sí, de lesbianes i bisexuals, perquè quedi clar, per si hi ha dubtes.
Doncs els oients ja podran estar cercant a Instagram Buñol_TV.
Exacte.
I avui qui ens acompanya?
Tenim a la Queralt Guinart, la Geo Giner i l'Abril Maig.
Doncs Queralt, Geo, Abril, benvingudes, com esteu?
Hola, què tal?
Hola, bon dia. Bon dia.
D'entrada, expliqueu-nos, no?, què és Buñol TV, i penseu que la secció es diu...
Oc Boomer. Ens heu d'explicar una mica perquè s'entengui, perquè ja deu haver-hi gent a casa pensant, una tele Instagram, què és això?
Val. Buñol TV és... Val, és que, és, clar, una tele Instagram és una mica raro, no?, però al final hem d'entendre que va haver-hi un moment que TV3 se'ns va desplaçar una miqueta, ho sento.
Aquí.
Quan van deixar d'emetre Utena i Sakura i tots els continguts que es donaven a 3XL, el jovent de Catalunya...
Va quedar orfe.
Va quedar orfe, no?, de continguts justament juvenils. I arran d'això, pues, tota aquesta gent ens hem dedicat, doncs, a arrencar continguts d'on hem pogut, sobretot de YouTube, Instagram, Twitter, ara TikTok, etcètera, no? Llavors, Buñol TV va néixer durant els mesos de confinament, perquè com que no teníem res més a fotre, vam dir, va, doncs, anem a fer alguna cosa útil. I va néixer d'una manera super improvisada, en la qual, bueno, jo sóc il·lustradora, i em dedico a l'il·lustració i al disseny, i per no embrutar, com si diguéssim, el meu Instagram, doncs, de contingut que no anava a cuento, vaig crear un altre Instagram, que és Buñol TV, per fer directes amb gent random i, sobretot, fer directes des d'una perspectiva bisexual i bullera, que, bueno, que justament és una cosa que no existeix. I una cosa que va néixer tant de casualitat i, a més, amb una clau de broma i tot bastant cutre, sense guió i sense res, ens vam adonar que de cop va ser super transcendental, perquè era algo que no existia, i que, bueno, que ens vam sorprendre totes, no? Jo i la Marta Mas, que som les que ho vam iniciar, i la Marta no hi és aquí, per tant, que ens deu estar escoltant por ahí un petonet molt gros, ens vam sorprendre, no? Perquè com podia ser que una cosa tan bàsica, sense guió, però que el simple fet de parlar de relacions lèsbiques i bisexuals amb normalitat cridés tant, era que realment hi havia una mancança, no?, en el context audiovisual de Catalunya.
Queda clar, improvisada, dius, bullera, descentralista, què vol dir?
Pues que les bulleres de poble també existim.
Ja tenim títol, per les accions. Les bulleres de poble també existim.
És que ho trobo increïble, no? Si t'hi pares a analitzar la frase, és increïble.
Està bé, no se senten representades per TV3.
Sí, no, per TV3 i per tothom. O sigui, jo sóc de Mollà, la Geora és de Tàrrega, l'Abril és de Tarragona, de Torelló, joder, quantes més. I al final ens hem crescut en un context molt hostil a nivell de d'expressar-se lliurement amb la teva sexualitat.
Pel fet de no estar en un entorn urbà.
100%. Clar, llavors tu arribaves a la gran metròpolis i et tornaves... Boja, que si Arena, que si Apolo, que si l'Assemblea Feminista del Raval. De cop era com, hòstia, tio, que jo tinc vida sexual, existeix, saps? I no només vida sexual, sinó un estil de vida marcat per la meva sexualitat, no? Que és una sexualitat dissident. Llavors, clar, Buñol TV també neix amb l'afany de dir, ei, tu, bullera, que vius a Mollà o que vius a Esterri d'Àneu, no passa res, pots seguir sent aquí. De fet, hem de repoblar el món rural, però no cal que la gent de Barna hi vagi. No, pues que la gent de poble s'hi quedi, o sigui, generar ambients guais allà. O sigui, volem ser bulleres.
I que les bulleres s'hi quedin, bulleres de poble.
Exacte, era una manera de crear comunitat, no? Al final us heu trobat amb que heu tingut un recolzament i molta gent, no?, que us comenta aquests directes, us contesta les publicacions...
100%. És que, de fet, era l'objectiu de cop va ser crear una comunitat inexistent i que, a més, pogués abarcar una gran comunitat o diferents tipus de persones que no només es moguessin dins de l'ambient assembleari o feminista alternatiu, que fan una feina política exemplar, però també volíem posar molt èmfasi en la tasca de comunicació i oci, no? Que és algo que no s'ha fet i creiem que era necessari.
I a la pràctica com són aquests continguts que vosaltres sí que afegiu, exposeu aquí a Bunyol TV?
Van començar sent directes i a base d'anar treballant vam estipular com tres pilars fonamentals a Bunyol TV, que un era Salsa Romesco, que era la part més de cor, era com el cuore de les bulleres i bisexuals de Catalunya, que era un rotllo preguntes i respostes sobre sexualitat i relacions, que ho portava i ho segueix portant la Marta Mas.
Va passar per ICAT, oi, el Salsa Romesco? O ho tinc mal entès?
No, és que... No, hi ha un programa que es diu Romesco.
Ah, sí. No és el mateix, eh?
No,
perdó.
No, nosaltres som bulleres i ells són heterocis. llavors això és com la part més d'acord que ho porta Marta Mas. Després tenim les lesbianes enfadades, que és la secció més política que porta Geor, si ho vol explicar.
Geor, explica què és això de les lesbianes enfadades.
Doncs lesbianes enfadades seria com la part potser més política, més teòrica, si més no segur que és la més reivindicativa, i parteix una mica d'aquesta idea de l'experiència lèsbica és una cosa concreta que no passa per les representacions culturals que hem tingut, que normalment ens hem explicat al món amb representacions eminentment heteros. I és com entendre una mica la nostra experiència, començar-la a repensar a partir del que van fer les lesbofeministes en el seu moment, perquè això ja li ha passat a molta gent abans que tu, no? El que passa és que mai t'ho han explicat. Llavors és com pensar la nostra experiència i crear els nostres propis referents a partir de gent que ho va escriure, li va pensar com, hòstia, això què em passa? Potser té un nom, potser ho teoritzaré, potser això té a veure amb el sistema en què vivim, no? I, bueno, va ser una mica això, com una mica distès, no?, d'explicar-nos com coses pròpies de la nostra quotidianitat lèsbica, però a partir com de referents teòrics.
Que interessant. I què més?
Sí. Després teníem les parts de les entrevistes, que era una mica introduir a la gent jove en professionals, sobretot en l'àmbit creatiu, que siguessin lesbianos o bisexuals, posant com a manifest que tenim cabuda també en el món laboral i que tenim cabuda fora de l'armari, que és algo que sembla com molt raro, en plan que dius, però si ara pots viure fora de l'armari en tranquil·litat, vull dir, és mentida. Hi ha moltes lesbianes i bisexuals que no es poden expressar tranquil·lament als seus llocs de treball, perquè o bé se les jutja o bé se les fa fora directament. I després, al veure que tot això funcionava i que realment la gent estava molt contenta, vam decidir començar a apostar per vídeos físics, que d'això la primera incorporació que hi va haver-hi, de fet, fora de la plantilla, com si diguéssim, que hi havia dels directes, va ser l'abril-maig, que si vols explicar una mica...
Explica'ns, Abril.
Bueno, jo, juntament amb altres noies que també participen, ens encarreguem més de fer vídeos i expressar a través d'ells coses que potser no coneixes perquè, en plan, o música, o actrius, o ara, per exemple, acaba de sortir el Partit Lèsbic Català, que la Vero, per exemple, ens ha explicat per ella qui serien les representants de cada departament i tot això.
Andrea, potser podem sintonitzar Bunyol TV, creus?
Sí, anem a escoltar una miqueta.
Això jo crec que és un tema interessant a tenir en compte, d'acord? ¿Vale? Per què quan penso en tenir sexe amb una noia em fa molta menys vergonya el meu cos que quan ho penso amb un home?
Patriarchy.
Sí, sí, literal. Jo crec que passa molt, a mi em passa com a mínim, del pal, com que soc molt menys autoconscient del pal, no sé com dir-ho, tinc molta menys por a sentir-me jutjada i em sento molt més segura amb tot el que digui o faci amb una noia que amb un noi. I jo crec que és 100% patriarcat. El pal, els homes ens sexualitzen, ens jutgen, ens objectifiquen, etc. Les dones també ho poden fer, però en general no tenen com aquest rol, llavors són més un espai de seguretat, no?
100%, o sigui, és això, és com que les dones ens hem menjat tants pals en aquesta vida que quan estem juntes és com que no tenim ganes de menjar-los en més. I ens entenem moltíssim.
Tot el meu cos està fet
Clar, sorprèn també que hagin anat directament a Instagram, Andrea, sense passar per, no sé, per YouTube.
Clar, aquesta seria la pregunta. Ja no, perquè no han anat a una tele convencional, crec que ha quedat clar després de les reivindicacions de la Caral, però per què, per exemple...
Perquè encara no han anat a una tele convencional o a una ràdio convencional, però jo crec que hi ha pista, hi ha camí per córrer.
Exacte, hi ha molt camí. El tema és per què, per exemple, s'han saltat YouTube per anar directament a Instagram TV.
Això va ser una raó bastant pràctica. Això, quan ho vam començar, ho portàvem únicament jo i la Marta, que, bueno, que ens dediquem al món de l'Instagram, és un context que el tenim per mà. De fet, quan vam començar, jo no tenia ni Twitter. O sigui, bueno, és que sóc una mica boomer.
Tots tenim una mica de boomer dins.
Sí, no? Clar. Quina merda. I, bueno, ens desenvolupàvem bé a Instagram i dominàvem molt bé tot el que ens podia oferir Instagram, perquè ens dediquem a Instagram. Llavors ens anava molt bé tindre directes, poder penjar posts als feed, perquè, bueno, per mi tot el que és el visual és molt important per expressar bé la marca i el concepte i la idea que tenim. Clar. I, a més, érem molt poques mans. Portar un canal de YouTube és moltíssima feina, portar un canal d'Instagram moltíssima feina, portar un canal de Twitter és moltíssima feina, i fins que no tinguéssim algú que es pogués dedicar al community management, això no podia passar. Llavors hem preferit no abarcar massa, però el que podíem fer, fer-ho bé.
Clar, perquè tot això, a més, ara de moment ho esteu fent tot per amor a l'art, o per amor a l'activisme i la reivindicació, no?, d'alguna manera.
Sí, totalment. Jolín, que algú ens pagui diners.
Crida anunciants a Bunyol TV.
Sí, l'altre dia una noia ens va criticar una mica i jo m'acabava de llevar, ho sento molt, i faig les disculpes públiques aquí a la Corpo.
Acostumes a portar convidades que demanen aprofita la ràdio pública per demanar disculpes.
Perquè venen enfadades, però això jo ho entenc.
És una acció de reconciliació i amor.
Exacte, però demanen perdó després.
Ens va fer un comentari una mica de hate i jo li vaig contestar en plan, perquè, bueno, deia que no conjugaven bé les frases en els vídeos, i jo em vaig encendre i li vaig passar el meu número de compte i li vaig dir: si vols que conjuguem bé les frases, paga'ns per comprar
una lingüista.
Sí, per contractar una lingüista, una community manager i a tot quisqui. I li vaig dir que necessitàvem uns 6.000 euros. Ho dic així en obert, també.
Per si algú vol fer la donació ara mateix, i tant.
I homes no n'apareixen mai a Bunyol TV?
No.
Estan vetats,
mentida,
eh?
Mentida, sí que heu entrevistat.
Sí, hem entrevistat a homes, vale, perquè també hi ha la comunitat bisexual, que està allà. Però el que és les emissores, les creadores de contingut, tenim molt clar que han de seguir sent dones, perquè se'ns ha exclòs de tot arreu, i em sap greu per un minut de glòria que tenim a les xarxes. Sisplau, deixeu-nos disfrutar-lo.
Clar, sí. Això per les tres, perquè realment us han faltat referents. Entenc que sense internet aquesta forma de parlar de sexe, amistat, poliamor, lesbianisme, tot això us ha faltat en algun moment com a referents.
Sí, ens ha faltat bastant, i de fet, nosaltres les bolleres que vam ser adolescents com els 2010, una coseta així, hi havia Tumblr, no? Hi havia,
sí,
Tumblr, que va ser com un gran despertar, era tot en anglès, no? Si sabies anglès...
Perdó, què era Tumblr?
Els boomers s'han mirat entre ells
no
en plan...
Boomers, no són boomers!
Uau.
Ho som!
Ara ha quedat...
Els anys 90, Marina.
I una mica més enllà, també.
Però finals dels 90.
Vaig a veure com ho defineix la Wikipedia Tumblr. Sí. Plataforma de microblogueig. Que en realitat es pujaven bastantes fotos, no?
Això imatges. Era Fotolog? No. Fotolog ve molt després.
No, Fotolog era d'abans.
És d'abans.
No, per favor,
Mira, va ser fundat el Tumblr el 2007.
No fa tant.
No havia nascut en Fotolog. No havia nascut encara.
En Tumblr podies penjar una mica tot. Mm-hmm. O sigui, podies penjar gifs, blogs... És per això, és com microblog, però podies penjar fotos, vídeos, una mica com... gairebé com qualsevol cosa. I sí que hi havia com molta comunitat lésbica, molta comunitat LGTB en general. Llavors anava des de fotos de parelles, que tu podies veure que això existia, fins a posts potser super llargs en què explicaven com vaig sortir de l'armari, com són pres mons pares, els amics que tinc aquí, no sé què, i tu llegies algú que estava a Tennessee, mm-hmm, i sabies que això, pues, existia, no? I jo recordo que en aquella època, secundària, una mica com ens movíem bastant per Tumblr, no?
Clar.
Fins que no vam començar a existir fora de Tumblr, van passar uns quants anys.
Mm-hmm. Podem també sentir un altre post d'Instagram?
Això escrivia la Caral fa poc i m'agradaria que ho escoltéssim tots.
Sobre ser dona, viure en principis polítics, lidiar amb malalties mentals, salut familiar i, a més, fer-ho tot sent lesbiana mentre intentes entendre les coses del poliamor i les relacions modernes. Tot això, esclar, sense sonar gaire víctima, sentir-me gaire culpable i no ofendre a molts boomers. Perquè no sóc una víctima, sóc una jove que viu a Matxet, a la jungla del capitalisme i, francament, molt farta i massa trista per gestionar tantes merdes.
M'ha agradat sobretot això d'ofendre boomers, no? Que sembla que cada cop que un jove es queixa és per ofendre algú. Com a joves, dones i precàries, quin és el vostre missatge des de Bunyol TV? Què voleu canviar?
Bueno, per començar, volem començar a existir, no? Vull dir, i ser jove i precari és una cosa habitual, més o menys acceptat, no? Que la precarietat és cosa de joves, quan la precarietat és una cosa molt estesa, i entendre que no només som joves i precàries, sinó que existim molt més enllà d'això i no per ser uns mereixem menys.
Totalment. No, i conviure amb tot això, amb el nostre entorn, que ostres, que jo crec que aquí hi ha un pes de culpa que portem encallat tot des de que jo tinc memòria, des de que sóc adolescent, no, de que et sents culpable absolutament per tot. Vull dir, de que no et pots queixar perquè hi ha gent molt més gran que ho ha passat molt pitjor, vull dir que la guerra civil no està tan lluny, vivim en una era de desolació per al dret a l'habitatge, etcètera, etcètera, no? I al moment que et queixes doncs, de coses que semblen molt petitones, et cau a sobre un pes de culpa increïble, però que, bueno, que al final no ens hem d'oblidar, no?, d'aquestes petites coses que conformen la quotidianitat també són política.
Déu-n'hi-do, parlen molt clar aquestes convidades avui, bueno, sempre, totes les convidades d'Oc Boomer. Convidem a tots els oients a això, a anar-les a buscar, sobretot a les oients, sobretot a les bulleres de poble, que vulguin tenir referents. Bunyol/TV són la Caral Guinart, la Georgine i l'Abril Maig, entre d'altres. Gràcies per venir al Matí de Catalunya Ràdio.
I que segueixin reivindicant espai i ocupant-lo.
Ocupant-lo, sobretot.
Clar, sobretot ocupant.